Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui us volem parlar d'una celebració ecumènica que es fa avui mateix, avui diumenge, a partir de les 6 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família. Una celebració ecumènica, una acció, una activitat que es fa amb motiu del temps de la creació convocat pel Papa Francesc. Com us expliquem, es farà la Sagrada Família i en la qual hi participarà també el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, juntament amb altres líders espirituals de les principals confessions religioses cristianes, l'arquebisbat de Barcelona, el bisbat de Sant Feliu, el bisbat de Terrassa i la xarxa Laudato Si, a més també de diverses entitats catòliques, diverses esglésies i comunitats cristianes evangèliques i ortodoxes han participat durant tot aquest mes de setembre en una iniciativa que acaba aquest diumenge, avui diumenge, en la proximitat de la festa de Sant Francesc d'Assís, que recordem és demà dilluns 4 d'octubre. Avui en parlem d'aquesta celebració ecumènica i ho farem amb l'Àngels Arrabal. Ella és membre de l'equip assessor del Secretariat d'Ecumenisme de l'Arxidiòcesi de Barcelona. De seguida la saludarem, però abans també us recordo que és primer diumenge de mes i per tant tenim una nova secció des de Sant Pere de Roma, en aquest cas amb el sacerdot i periodista Fernando Cordero. Ell, recordem, fa molt poc ha estat nomenat membre de la Comissió de Comunicacions de la Secretaria General del Sínode de Bisbes. Amb ell coneixerem les últimes notícies vinculades també al projecte del Sínode, a l'inici del Sínode de Bisbes. I, com sempre, a la recta final del Paraules, arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Aquests són els continguts del Paraules de Vida d'avui diumenge. Comencem!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Àngels Arrabal, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
Bon dia, Emili, bon dia.
Suposo que està ja tot a punt per aquesta tarda, a partir de les 6 a la Basílica de la Sagrada Família, per fer aquesta celebració ecumènica, oi?
I tant, portem dies, bueno, dies no, setmanes preparant-la, per no dir-te mesos, preparant-la i la veritat és que confiem en que sigui tot un èxit.
Parlem una mica de com s'ha preparat, no? Ara dius que hi ha hagut unes setmanes de molta feina. De fet, estem immersos en aquest temps de creació que avui diumenge precisament es culmina, no? Hi ha hagut tot un mes de setembre d'activitats i de preparatius, oi?
De fet, culminar-se, culminaria demà la festa de Sant Francesc d'Assís, que és el dia que ha decidit el Sant Pare, que ho ha establert el Sant Pare, que s'acabi. Perquè aquesta iniciativa, que té aproximadament uns 30 anys, va iniciar-la el patriarca Dimitrios de l'Església de Constantinople i llavors, a partir del 2015-2014, no recordo exactament, el Sant Pare se la va fer seva. Suposo que també coincideix amb la publicació de la Laudato Si i venia molt de mà que caminéssim en el mateix sentit. Llavors, el que el patriarca Dimitrios va determinar que fos l'1 de setembre, o va establir que fos l'1 de setembre, almenys a l'Església Catòlica hem fet que allargar-lo fins que arribi fins al 4 d'octubre, data de la celebració de Sant Francesc d'Assís. Clar, el 4 d'octubre és una mica desavinent enguany perquè és dilluns, per la qual vam pensar que la data més propera al 4 serà el 3, i és aquest el motiu per al que hem tingut possibilitat, malgrat les mesures de prevenció de la pandèmia i que hem estat amb un ai al cor tot el temps, perquè si ara grups de 10, que si ara grups de 20, que si ara podran anar a la meitat de l'aforament o no, però finalment, i gràcies a Déu, podrem fer la Sagrada Família el dia 3. La preparació la portem des de fa, això, mesos, amb la xarxa Laudato Si, que és una xarxa que aplega una sèrie gran, de potser 30 i pico entitats catòliques, i aquesta xarxa Laudato Si, juntament amb el Secretariat de Pastoral Social i amb el Secretariat d'Ecumenisme, fonamentalment, som els que hem estat preparant més al detall la vella aquesta ecumènica, que ja la vam fer l'any passat, però potser no va tenir l'impacte que podrà tenir aquest 2021. En què consistirà o en què ha consistit la preparació de la vella? Doncs amb tres visites catequètiques a la Sagrada Família, on, conduïts per dos o tres màxims exponents del coneixement de la persona de Gaudí, ens han estat informant i formant i fent reflexionar sobre el que ha estat la natura, el que va ser la natura per aquest arquitecte. I llavors el punt de partida era la façana del naixement, allà era l'explosió de la natura. A l'interior del temple, la llum que tot ho transforma i que ens va modificant, i la façana de la passió, la presència del bé i del mal, l'objectiu de Gaudí, tot i que no és ell el que va fer aquelles imatges, però l'objectiu de Gaudí era que la gent s'espantés davant de la mort de Jesús, que tingués un que es cor prengués davant d'aquella imatge i ens mogués a nosaltres a retornar-li d'alguna manera el que ell havia estat capaç de fer per nosaltres. I aquests ha estat l'eix que ha conduït les tres visites catequètiques que s'han pogut fer dimarts dos grups, dijous dos més i dissabte tres. S'han fet a diferents horaris perquè tothom pogués accedir-hi. La vetlla d'aquesta tarda, si Déu vol, ja per se reunir gairebé 25 o 30 representants de les diferents confessions cristianes, crec que ja és un motiu suficient de joia, perquè almenys a la nostra arxidiòcesi només ens trobem tots junts per la Setmana de la Unitat. Nosaltres, des del Secretariat d'Ecumenisme, anem fent visites gairebé personals per les característiques de les diferents esglésies. No és fàcil plegar-les totes en un sol lloc i amb un mateix objectiu, però anem fent trobades de tant la Montse Puig de Llívol, que és la directora del secretariat, com jo mateixa, altres integrants del Consell, ens hem fet presents, sobretot a les diferents pregàries o cultes que han tingut, perquè ja sabeu que els ortodoxes tenen la setmana, sobretot la Setmana Santa, una mica correguda respecte a nosaltres, no? I d'aquesta manera hem pogut anar a la nostra i tot seguit a la d'ells. I això ho han agraït molt, Vull dir que l'Església Catòlica s'apropi i s'apropi d'aquesta manera tan personal. Per això l'altre dia que em preguntaven en una entrevista en quin punt està l'ecumenisme a l'arxidiòcesi. Doncs miri, jo humilment no estic capacitada per respondre a aquesta pregunta. El que sí sé és que les relacions personals són excel·lents, que tot el que és ecumenisme social i personal ho tenim molt avançat. Inclús, diria més, la pandèmia encara ens ha unit més, perquè tots ens hem hagut de fer càrrec d'aquests germans en situació de vulnerabilitat, en situació de pèrdua de la feina, en situació de no poder accedir a llocs de treball ni als productes més bàsics, no?
Àngels, i quines són les principals confessions cristianes que hi seran presents? Ara parlaves d'una vintena, no? De més d'una vintena de representants.
Les més principals, diguem, seran, per supuesto, l'Església Catòlica, que està representada pel senyor Cardenal i pels dos representants dels altres dos bisbats de la província eclesiàstica de Barcelona.
Terrassa i Sant Feliu.
Terrassa i Sant Feliu. Després estaran representades l'església, totes les esglésies ortodoxes, la sèrbia, la grega, la búlgara, esglésies anglicanes, esglésies de la Reforma, luterans, l'església luterana alemanya, l'església anglicana representada pels senyor Carlos López, totes, ja dic, vindran inclús dos germans de TC, amb totes representades.
Com deies, no? Sí, important, no? aquesta representació. I no sé si també el lloc és emblemàtic, no? La Sagrada Família.
a Sagrada Família, jo m'atreviria a dir-te, negaré que t'ho he dit, però que és una mica de trampa, fer-la a la Sagrada Família, perquè, clar, té un atractiu que és difícil de
superar.
No? Exacte. Llavors, han respost tots, inclús aquestes esglésies grans. Després, per exemple, el rector de la Sagrada Família i el diaca, mossèn Josep Maria Turull i Jordi Albert Garrafé, van tenir molt d'interès a que convidéssim, tot i que era una representació d'una església petita, justament a la seva parròquia, perdó, a la seva església reformada del barri. Vull dir que hem mirat els grans, però també s'han tingut en compte les esglésies petites, amb les petites, les comunitats més petites, però amb les que tenim relació directa i contínua. Oi? Veure 25 o 30 representants al presbiteri, jo crec que encara que no es digués res, ja és suficient. Però, a més, hi haurà doncs, això, la lectura dels textos que ens uneixen, que són la Bíblia, els Salms, l'Evangeli, la lectura d'Isaïes, crec que és. I després, com que no ens podrem abraçar com és costum, prepandèmica, hi haurà 12 representants de 12 de les diferents esglésies o confessions que portaran un ram d'olivera, un branquillo d'olivera, i que en un moment donat de la cerimònia ho dipositaran als peus de l'altar, i són 12 per als 12 apòstols, 12 tribus d'Israel. El 12 és un nombre sagrat per a nosaltres, però fonamentalment pels 12 apòstols. La resta de la cerimònia serà això, lectures de textos bíblics i cants.
Important destacar aquest missatge, no?, que dèiem a l'inici de la conversa, encara que ens quedi poc temps, però el temps de creació, que com dèiem, des de l'any 2015 també s'impulsa, i ho va fer en aquest cas el Papa Francesc, aquesta connexió, no?, dels cristians, dels creients amb la terra, amb la natura, no?, amb tot allò que ens envolta, que és la creació.
La creació i, sobretot, assumir, que l'hem d'assumir de bon grat, però a més intel·lectualment també, que Déu no ens va donar la natura perquè ens apropiéssim d'ella, sinó perquè tinguéssim cura i la passéssim als següents. No? Som administradors, som llogaters d'aquesta casa, no som els propietaris. I potser fins ara aquesta idea, deia l'altre dia algú, doncs que, perquè l'estrès, no t'he dit, les tres visites, els tres itineraris catequètics han finalitzat cada dia amb la pregària dirigida per un diferent representant d'esglésies. Cada un dels tres dies ha presidit una confessió diferent. Doncs que aquesta mirada antropocèntrica que s'ha tingut durant que hem tingut durant tants i tants anys, que anem pensant que sí, que nosaltres som importants, però que Déu també va crear tot l'altre, no? I que nosaltres no tenim cap dret a malbaratar-lo.
Per acabar, Àngels, comença a les 6 de la tarda. No sé si ja l'aforament el teniu complet amb l'assistència de la gent, o encara si hi ha gent que avui ens escolta a la ràdio i vol anar-hi, pot fer-ho? Com està la situació?
Jo m'atreviria a dir-te que ho intentin, però està una miqueta just perquè, clar, la Sagrada Família és grandiosa per tot. I un dels inconvenients de la Sagrada Família són les mesures que està obligat, de seguretat que està obligada a mantenir. Per tant, totes aquelles persones que han vingut gratuïtament, per supuesto, com sempre que es fa un acte a la Sagrada Família, és gratuït, però s'ha de registrar per qüestions de seguretat, nom, cognoms, bueno, les dades de sempre. No m'atreveixo jo a dir-te que no, però sobretot que si ho han d'intentar, que ho intentin des de només acabar el programa, aviam si encara estarà oberta la recepció d'inscripcions.
Doncs Àngels Arrabal, gràcies per haver-nos acompanyat avui. De fet, l'Àngels Arrabal, com expliquem, és membre, com hem dit a l'inici del programa, és membre de l'equip assessor del Secretariat Ecumènic d'Ecumenisme de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Gràcies, Àngels.
Gràcies a vosaltres per fer-vos ressò.
Paraules de vida. Directe a tu.
I arriba una nova secció des de Sant Pere de Roma. Per tant, és moment de saludar novament en Fernando Cordero. Avui, en primer lloc, el que volem fer és, des del Paraules de Vida, felicitar-lo pel seu nomenament com a membre de la Comissió de Comunicacions de la Secretaria General del Sínode de Bisbes. Fernando, bon dia i felicitats.
Bon dia, Emili. Moltes gràcies per la teva felicitació. Portem des del passat estiu treballant en la Comissió de Comunicacions, que està formada per un grup de comunicadors que representen la universalitat de l'Església. En el grup tenim, per exemple, un bisbe egipci o una comunicadora eslovaca. Ja us aniré explicant de primera mà el que vagi succeint. Ara tenim per davant l'inici del procés sinodal a Roma i després a les diòcesis.
Doncs com serà, Fernando, aquest inici del procés sinodal?
El papa inaugurarà el sínode al cap de setmana del 9 i 10 d'octubre. Primer tindrem una jornada de reflexió al costat de Francesc, al hall de l'aula Pau VI i una eucaristia a la Basílica de Sant Pere. Després, el dilluns 11 d'octubre i el dimarts 12, es reuniran les quatre comissions del sínode: teologia, metodologia, espiritualitat i comunicacions. Us puc avançar que el treball que realitzem és en equip, escoltant-nos i en un ambient de proximitat que estimula la creativitat. Després, el diumenge 17 d'octubre, s'inaugurarà el sínode en totes les diòcesis del món. Comencem la fase diocesana, en la qual està cridada a participar, escoltar i intervenir tot el poble de Déu. Tant de bo ens animem tots en aquest caminar junts.
Doncs haurem d'estar en els propers mesos molt atents. De fet, amb en Fernando Cordero des de Roma estarem molt atents a tot el que passi allà. Però, Fernando, parlem també de la realitat europea, que ha estat molt present també a la Santa Seu, oi?
En una missa a la Basílica Vaticana, el passat 23 de setembre, el papa Francesc va presidir l'obertura del 50 aniversari del Consell de les Conferències Episcopals d'Europa, reflexionant sobre tres vers que interpel·len els cristians i pastors d'Europa avui: reflexionar, reconstruir i veure. El papa ha reconegut que a Europa els temples es buiden i Jesús és cada vegada més oblidat. I per resoldre-ho, instan als cristians no proposar esquemes religiosos desgastats, intel·lectualistes i moralistes, sinó a irradiar l'alegria contagiosa de l'Evangeli.
Fernando, i hem de recordar també que durant aquest mes de setembre ha passat uns dies per Roma el cardenal Joan Josep Omella.
L'arcabisbe de Barcelona, efectivament, ha estat present al Vaticà amb ocasió de l'aniversari del Consell de les Conferències Episcopals d'Europa. Durant aquests dies ha participat en la presentació del llibre Francesc, pastor i teòleg, del teòleg Daniel Palau. Han acompanyat el cardenal Aurelio García, subsecretari de la Congregació per al Culte Diví, Andrea Tornielli, director del Dicasteri de Comunicació del Vaticà, i Armand Puig, rector de l'Ateneu Sant Pacià. Escoltem Monsenyor Omella, ja que en les seves paraules dibuixa la manera de ser pastor del papa.
Yo creo que el papa nos ayuda, como buen pastor que es, pero también como buen teólogo, él desde la pastoral a unir la reflexión teológica, la visión que tenemos del Evangelio, la vivencia que tenemos, aplicarla a la vida. Entonces no es una teología especulativa, sino que es una teología que parte de la vida, de lo que la gente vivimos, y ayudar a profundizar en lo que cada día vivimos dentro del matrimonio, en un lugar de trabajo, en un lugar de diversión, ir descubriendo la presencia de Dios que nos lleva a una mirada nueva de la humanidad y a un luchar por la justicia, por la verdad, por la paz, que de alguna manera eso es la teología.
Fernando, doncs ens trobem de nou al mes de novembre. Ja ens explicaràs al Paraules de Vida una mica com s'inicia aquest camí sinodal a Roma.
De nou estaré encantat de poder-ho compartir amb tots vosaltres.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana el papa Francesc ha demanat perdó en nom del Vaticà al poble mexicà pels pecats comesos per l'Església durant la conquesta espanyola al continent americà. El papa ha convidat el clergat mexicà a aprendre del passat per reconèixer els pecats personals i socials que es van cometre durant l'evangelització del país. Això ho ha fet el papa Francesc a través d'una carta enviada al president de la Conferència Episcopal Mexicana, l'arcabisbe de Monterrey, Rogelio Cabrera López, en motiu, dilluns passat, del bicentenari de la Declaració de la Independència de Mèxic. En continuïtat amb el que ja van fer Sant Joan Pau II i Benet XVI, el papa s'ha referit a que, en diverses ocasions, tant els meus antecessors com jo mateix, hem demanat perdó pels pecats personals i socials, per totes les accions o omissions que no van contribuir a l'evangelització. En aquest sentit, el papa demanava i pregava, per tant, a no abocar ni ressuscitar els dolors del passat, per tal de quedar-se allà palplantats, sinó per tal d'aprendre d'ells i continuar donant passes en vistes a curar les ferides, a cultivar un diàleg obert i respectuós entre les diferències i a construir la tan desitjada fraternitat, prioritzant el bé comú per sobre dels interessos particulars, les tensions i els conflictes. Era com si el papa ens digués que no ens quedem en els errors del passat, sinó que intentem evitar els mals presents. Seguint aquesta perspectiva, el papa convidava a que tampoc es poden ignorar les accions que en temps més recents s'han comès contra el sentiment religiós cristià de gran part del poble mexicà, provocant amb això un profund patiment. Alguns han interpretat aquestes paraules com una clara referència als 175 menors que van ser abusats sexualment per membres de l'Església durant les últimes dècades a Mèxic. Per concloure, el papa els animava a seguir vivint el present, construint el futur amb goig i esperança, reafirmant els valors que els han constituït i els identifiquen com a poble i que són els valors pels quals, fins i tot, han donat la vida molts dels vostres antecessors, com són la independència, la unió i la religió. El mateix dilluns, el president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, va agrair molt sincerament aquestes paraules del papa, fent revisionisme de la colonització europea. El mateix president, que en reiterades ocasions ha exigit al govern espanyol que es disculpi públicament pels abusos comesos durant la conquesta espanyola de fa més de 5 segles. Però també les reaccions en contra del papa Francesc no s'han fet esperar gens ni mica. La ultradreta espanyola ha reaccionat de manera crítica contra les paraules del papa sobre la conquesta contra els indígenes americans. Des de Vox han carregat contra el papa Francesc per ser un pontífex de nacionalitat argentina disculpant-se pels altres. Aquest nou partit polític extremadament conservador es mostra molt orgullós del llegat històric i cultural d'Espanya. També aquesta setmana la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durant la visita a la seu de l'Organització dels Estats Americans a Washington, va declarar que li sorprèn que el papa, un catòlic que parla espanyol, reflexionés per carta sobre els pecats comesos per l'Església Catòlica durant la conquesta espanyola. La presidenta madrilenya del Partit Popular, però que va ser investida amb el suport del partit d'ultradreta Vox, va defensar el llegat d'Espanya dient que va ser la qui va portar precisament l'espanyol i a través de les missions el catolicisme i, per tant, la civilització i la llibertat al continent americà. Un dels objectius de la gira de Díaz Ayuso aquests dies pels Estats Units és el de defensar la hispanitat i el llegat espanyol al continent americà, en uns moments en què el moviment revisionista està en expansió. L'any 2019, Washington es va sumar a les més de 130 ciutats i 8 estats del país que van canviar la festivitat del Dia de Colón per les festes dels pobles indígenes. Quan a Nova York li van consultar sobre aquesta modificació, la presidenta popular de Madrid va dir que li semblava fatal i es va qüestionar pel fet que ara estigui en discussió la hispanitat, quan des dels seus orígens, si hi ha alguna cosa que va portar Espanya al continent americà, va ser precisament la universitat. Van portar civilització, van portar Occident, van portar valors que avui segueixen sostenent democràcies liberals pròsperes. Ja ho veieu, per apretar a córrer. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida, l'Església dia a dia.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu us guard. Aquest diumenge arriba a Catalunya la creu de la Jornada Mundial de la Joventut, que, si Déu vol, se'l celebrarà a Lisboa el mes d'agost de 2023. Aquesta creu va ser construïda l'any 1983 per Sant Joan Pau II per oferir-la als joves perquè la portessin per tot el món. Des de llavors ha peregrinat per molts països i s'ha convertit en un signe d'esperança. L'Arxidiòcesi de Barcelona i la resta de diòcesis espanyoles tenen aquests dies l'oportunitat de fer camí cap a la propera JMJ. Ho faran amb els dos símbols que l'acompanyen, la creu i la icona de la Mare de Déu, Salus Populi Romani, protectora del poble romà. Aquests símbols normalment peregrinen per les diòcesis del país que organitza la JMJ. És un peregrinatge per encoratjar els joves a iniciar el camí de preparació per a la Jornada Mundial. Aquesta vegada, els organitzadors n'han volgut ampliar el corregut incorporant-hi les diòcesis espanyoles. El 5 de setembre, després del peregrinatge per Portugal, els dos símbols van arribar a la diòcesi de Ciudad Rodrigo i el 29 d'octubre ja hauran peregrinat per més de 44 diòcesis espanyoles fins a la diòcesi de Huelva. Des d'aquest punt fronterer, la creu i la icona tornaran a Portugal pel riu Guadiana. El lema de la JMJ de Lisboa, ciutat molt propera al santuari de la Mare de Déu de Fàtima, és ben marià. Maria se n'anà de pressa a la muntanya. Aquest és el lema. Recull l'episodi bíblic de la visitació i vol reflectir l'actitud activa i missionera de Maria quan s'aixeca ràpida per anar a ajudar la seva cosina Elisabet. És un impuls sobtat i generós com els impulsos dels joves, però que troba el seu fonament en les paraules de l'Arcàngel de Déu. El logotip és una creu travessada per un camí on apareix la silueta de Maria. És una imatge de Maria jove, perquè els joves se sentin identificats amb ella, amb la seva joventut i amb la seva caritat. Els joves són un repte de primera magnitud per a l'Església. Ells tenen un rol fonamental en el canvi d'època que estem vivint. La joventut viu immersa en una societat apassionant, però atacada sovint per interessos i valors espuris. Cal que els ajudem, perquè la crisi social i econòmica que estem vivint no els porti al desànim ni a la buidor. Els joves necessiten i tenen dret a l'anunci joiós de l'Evangeli. L'acompanyament dels joves en el seu camí vital és un dels 5 objectius del nostre pla pastoral. Aquesta nit, la creu i la icona de la JMJ 2023 reposen a la diòcesi sufragània de Terrassa. Demà dilluns, 4 d'octubre, arribaran amb dues a Barcelona i per aquest motiu, a 8:15 del vespre, celebrarem una vetlla de pregària a la parròquia de Betlem, al centre de la ciutat, organitzada pel Secretariat Diocesà de Pastoral amb Joves. Confiarem a les mans de Déu la joventut de la nostra diòcesi. Benvolguts joves, us espero a tots en aquesta Eucaristia per desitjar-vos un bon inici de curs. Caminem amb Maria cap a la propera JMJ 2023 a Lisboa. No deixem de pregar pels joves, perquè ells, així com nosaltres, s'obrin al missatge de Jesús de Natzaret. Que bé ho expressava Sant Joan Pau II a l'inici del seu ministeri pontifici. Deia, no tingueu por, obriu les portes a Crist.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.